Jordi Nadal, bon dia.
Bon dia.
Com ho portes?
Bé, bé, bé. Per aquest dilluns he buscat una autora que m'agrada molt i gràcies al servei de documentació que vaig a buscar coses per intentar aportar, he trobat una entrevista amb un programa de ràdio dels Estats Units, Day at Night, amb Catherine Ann Porter, i m'ho he passat molt bé, Josep. És a dir, que quan em preparo per fer-ho tan bé com puc.
Ah, home, però això no hi havia cap mena de dubte, ni hi ha cap mena de dubte que ho fas tan bé com pots. I com saps i com vols, no?
Disfruto, Josep. Et dono les gràcies i als oients perquè quan em documento he trobat una entrevista de mitja hora en anglès amb aquesta dona i m'ho vaig passar tan bé escoltant-la que vaig tornar a prendre punts com quan estava a la universitat. Catherine Ann Porter, quina escriptora.
Catherine Ann Porter. Però escolta, no saps com celebro que això et rejuveneixi, perquè si tornes a prendre punts com quan eres estudiant a la universitat, vol dir que has tornat a la joventut.
I això gràcies a la ràdio. La ràdio em rejuveneix i et dono les gràcies i als oients que per respecte amb ells ho intento fer tan bé com puc. I us dic que aquesta autora, que té un llibre publicat, Cuentos completos de bolsillo, en castellà, una obra llarga, 720 pàgines. Per què us agrada els contes? Descobrir Catherine Ann Porter, una autora que va néixer a Texas, a Indian Creek, en 1890, i que va morir a Maryland en 1980, als 90 anys, i va desitjar ser enterrada a un cementiri indi, a Indian Creek. És una escriptora extraordinària, una narradora de contes insuperable. I per què? Mireu, diuen els meus apunts. Va ser periodista, escriptora de novel·les i de contes, assagista, guanyadora del Premi Pulitzer i del National Book Award. Va ser membre de l'American Academy of Art and Letters i la medalla d'aquesta institució. Va publicar un llibre en 1960 i pico, La nave de los locos, del 62, de La nave de los locos, que va ser la novel·la més venuda als Estats Units aquest any. Es va fer en cine per Stanley Kramer, en 1965. O sigui, aquesta dona extraordinària que, com Jorge Luis Borges, va ser nominada 3 vegades pel Premi Nobel de Literatura, va tenir una infantesa duríssima, força de mare als 2 anys, nascuda i crescuda a la pobresa, no va poder estudiar, va ser criada per una àvia paterna, va morir l'àvia, als 16 anys es va casar, el primer dels 4 matrimonis, no cal dir que sembla ser que desastrosos, el qual no sé si és bo o dolent, però vull dir, no va poder tenir fills. Entre 1920 i 1930...
Home, amb 4 matrimonis, en fi, exitosos no devien ser.
No, però en tot cas ella era valenta, ja ho veureu. Després us llegiré un fragment que diran que en tot cas sabia reconèixer els errors, no? Entre 1920 i 1930 va viure a Nova York, a Mèxic, va entrar en contacte amb la revolució de la que es va desil·lusionar. I era una dona d'una determinació sense límits, amb un afany de superació davant de l'adversitat extraordinària. Tenia una salut delicada, se li va diagnosticar una tuberculosi erròniament i va ser tractada per algo que no tenia. Sigui pels matrimonis infeliços, sigui pel preu de viure sense passió, sigui per no haver pogut estudiar, sigui perquè en 1918 va estar patint la grip anomenada espanyola, en 1918 va estar a punt de morir, quan tenia 27 anys, es va enamorar en aquell moment, va escriure un conte a partir d'aquesta experiència de la grip espanyola que es diu Pale Horse, Pale Rider, pálido caballo, pálido jinete. Concia, en aquesta entrevista de Day and Night parla d'això. És una autora absolutament sensacional. Va ser famosa dels 30 als 50, 1930, 1950, es va guanyar molt bé la vida, va ser famosa. El 62, aquesta novel·la que us he dit, va ser portada al cine al 65. I bueno, va estar a Europa, va conèixer Europa i va ser elogiada per Truman Capote, per Robert Penn Warren, per Eudora Welty, etc. L'adoraven i, de fet, els seus contes i d'aquesta novel·la està a la Library of America, que és aquesta selecció de 300 obres claus que publiquen als Estats Units, l'equivalent a la Pleiad a França. No?
Tenint en compte la seva vida, tenint en compte el fet que era del sud dels Estats Units, de Texas, com tu dius, per tant, també coneixia la profunditat del sud, tenint en compte la coincidència en el temps, influïda o influent sobre Faulkner, per exemple?
Segurament. Això no ho sé, t'ho confesso, no ho sé, però tota aquella gent que escrivien des del sur, de l'honor, del perdre, de la duresa, de la passió, de la religió, dels fracassos, etc., et deixen tombat quan els llegeixes. Ella, que va viure dels 27 anys fins als 72, durant 45 anys va escriure per vocació, perquè no es va guanyar, diguem així, sempre la vida com a escriptora, va tenir una vida amorosa turbulenta, trencaments amorosos duríssims, etc. Va tenir un avortament, va tenir el que en diuen en castellà un mortinato. No és una persona que ha tingut una existència dolça. Però ella deia d'ella mateixa, cito, creo que solo he dedicado el 10% de mis energías a escribir, el otro 90% lo dediqué a mantenerme a flote. Fi de la cita. En aquesta entrevista de Day and Night parla, per exemple, de les versions cinematogràfiques de les seves obres. I diu, cito, no me gusta la peli que es va fer. No me gusta porque siempre quieren algo más. Y yo me pregunto, ¿por qué eligieron ese cuento? Si lo que querían era lo que pusieron dentro de ese cuento, algo que yo no incluí para nada y que no hace la historia. No me gusta. Sin embargo, el dinero está bien. Fi de la cita. Ho diu amb una solidesa i una aparent candidesa amb l'entrevistador que l'entrevista i la interrompeix contínuament d'una manera clau. Té un conte.
Deixa'm que et digui una cosa que em sembla, això que acabes de dir, que em sembla molt honest per part d'ella, no? Perquè deia, escolti, en fi, no sé per què ho volen, si al final fan el que volen amb el conte i l'adaptació cinematogràfica no té res a veure amb el que jo volia dir, ara bé, el diner està molt bé. És que em sembla més honest que no pas aquells autors, que n'hi ha uns quants, que la llista hi és llarga, que després de cobrar diuen que no accepten el que han fet, que no veuen reflectida la seva autoria en literària en l'adaptació final, però no tornen als quartos.
Absolutament. Josep, jo una vegada, fa 25 anys, hi havia un autor cubà que ens feia de traductor a un editorial que dirigia, el Manolo Pereira, que era molt divertit. Un dia li parlava de com funcionaven, ell acabava d'arribar des de la UNESCO a Cuba, UNESCO, París, i va arribar a Barcelona. I me'l va presentar l'Horacio Vázquez Rial, el cel sigui. Home. I el Manolo Pereira, jo li explicava com funcionava això al món editorial i tot això, i el Manolo em diu, ah, momento, chico, un momento, ya lo entiendo. Tú lo que quieres, salir en la cubierta de la revista Fortune, pero yo quiero salir en la enciclopedia Larú. És a dir, ell va entendre que jo intentava guanyar-me la vida i ell deia, tu el que vols és sortir a la revista, a la portada dels rics. I jo el que vull és sortir a l'enciclopèdia de Larús. Ara, ni una cosa ni una altra és possible, entre altres coses, perquè la Larús en paper ja s'ha deixat de fer. Però en tot cas, guanyar-se la vida és molt important perquè expressa la valoració de la dignitat del treball d'una persona. Ella era una persona que valorava molt el seu treball. Quan parlava del seu procés d'escriptura, diu, cito, si no conociera el final de un cuento, no comenzaría. Siempre escribo las últimas líneas, el último párrafo primero. Y luego vuelvo atrás y trabajo hacia ese final. Sé a dónde estoy yendo, conozco cuál es mi objetivo. Y cómo llego hasta ahí es obra de la gracia de Dios. Fi de la cita. Ella era creyente, pero va a deixar el final de la seva vida. I per acabar, potser, si vols, Josep, hi ha un fragment del conte que a mi més m'ha impressionat dels que he llegit. No els he llegit tots. Hi ha un conte de 12 pàgines que es diu Robo, ¿vale? Que és una senyora que li roben un bolso. I del cabreig i de la decepció i de la ràbia escriu 10 línies sobre què li passa quan s'adona que li han robat el bolso a casa seva. I amb el vostre permís, amb el teu permís, ho llegeixo perquè és de lo més magistral que he llegit mai. Naturalment, tot això és molt objectiu i subjectiu, t'agradarà o no t'agradarà. Però vaig amb aquestes 10 línies magnífiques del conte Robo. Cito. En ese momento sintió que le había sido robado un enorme número de cosas valiosas, materiales o intangibles. Cosas perdidas o rotas por su propia culpa. Cosas que había olvidado o dejado en casas al mudarse. Libros prestados y no devueltos. Viajes que había planeado y no había hecho. Palabras que había esperado oír y no había oído. Y las palabras con las que se proponía responder. Amargas alternativas e intolerables sustitutos peores que nada, y sin embargo, ineludibles. El largo y paciente sufrimiento de las amistades moribundas y la oscura, inexplicable muerte del amor. Todo lo que ella había tenido, todo lo que había echado de menos, se había perdido junto y se perdía doblemente en ese derrumbe de pèrdues recordades. Fi de la cita.
Caram, caram. Tot això, per robar, tot això en un bolso, eh?
Sí, jo penso que quan un es troba en literatura amb coses molt ben fetes, sents una admiració i una gratitud, això ja ho hem dit altres vegades, no? Josep Pla, quan parla del robament en un altre context, parlem de Catherine Ann Porter i Texas, però Josep Pla, aleshores, amb un llibre que va publicar l'editorial Selecta en el 53, té un altre fragment quan parla del robament, que amb el teu permís llegeixo per veure com es veu el robament a Texas
o a l'Empordà.
De l'Empordà, no? I cito Josep Pla. Jo crec que, en efecte, els ametllers són cosa de poesia, figuracions bellíssimes. Són cosa de tanta bellesa que, quan, en virtut de la fugacitat de les coses, es produeix el desflorament, jo em sento la mateixa buidor fonamental que vaig sentir el dia que, a Càller, a Cerdanya, em robaven la cartera. Fi de la cita. Quina gran cosa llegir, no? Quina
Efectivament.
Gran cosa llegir, eh? Quina gran cosa llegir.
I és que una cosa és, en fi, tot el mal de cap, diguem que et comporta des d'un punt de vista de tramitacions, de denúncies, ara especialment, perquè en l'època Pla o en l'època que explica Catherine Ann Porter no hi havia targetes de crèdit, i quan et prenien o la bossa o la cartera, evidentment tenies menys problemes que ara, perquè ara has de donar-les de baixa amb tot el que això representa, més els carnets d'identitat, i al final acabes dient el menys important era si hi portaves diners o no hi portaves diners. En el cas de la bossa, si portaves les claus, que també, perquè això sempre dona pistes. Però per damunt de tot, el més important és poder transmetre aquesta sensibilitat que va molt més enllà de la pèrdua física, perquè és la pèrdua emotiva, la pèrdua també sentimental que hi ha en aquella cartera, que hi ha en aquella bossa. De Pla a Catherine Ann Porter, que a través dels seus contes complets, que s'editen per primera vegada en llengua castellana, ens ha portat avui el Jordi Nadal. Jordi, gràcies.
Una abraçada, gràcies.
Molt bon dia. Forta, bon dia.